Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Dues setmanes després de l'inici del curs escolar, el CEIP Maria Antònia Salvà de Sant Sardines tornarà a omplir d'infants amb motxilles. Les famílies suspenen la protesta i avui duran els seus fills a classe. Ha estat després de conèixer que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne, li han donat la baixa mèdica. Això farà que, de moment, no hagi de passar l'examen de salut laboral que havia de determinar si era apte per exercir amb alumnes. L'advocada de les famílies, Carmen López, admet que no saben quan tornarà el mestre a la feina.
Ni el propio centro ni la consellería sabrá el tiempo que se puede alargar esa baja médica. Entonces no sabemos si es algo de un día o de una semana o de un curso lectivo.
A més, les famílies expliquen que ja han iniciat accions judicials. És dimarts, dia 23 de setembre. I avui destacam un titular dels esports perquè Mariona Caldentey és la segona millor jugadora del món a la gala de la pilota d'or. Magda Estelrich, bon dia.
Bon dia. La falanitxera només ha estat superada la votació per la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, que ha recollit la seva tercera pilota d'or consecutiva. Mariona ha estat la segona més votada després de ser elegida millor jugadora de la Premier, guanyar la Champions amb l'Arsenal i ser subcampiona d'Europa amb la selecció. Patri Guijarro, la mallorquina, també ha estat sisena i la portera Catacoy, reconeguda entre les 5 millors porteres del món. La pilota d'or masculina ha estat per Ousmane Dembélé, que ha quedat per davant de Lamine Yamal, que ha recollit per segon any consecutiu el guardó de millor jugador jove, millor equip masculí PSG, i Luis Enrique, millor entrenador, millor equip femení, l'Arsenal. Per cert, avui es juga la jornada 6 de Primera Divisió. El Mallorca visita demà el camp de la Reial Societat a les 9:30 del vespre.
I les xarxes de subministrament d'aigua d'Eivissa només proporcionaran aquest hivern aigua desalinitzada.
Ho han acordat els ajuntaments de l'illa, juntament amb el Consell per la situació d'alerta per sequera. L'objectiu, segons el president Vicent Marí, és permetre una major recuperació dels aqüífers.
Això significarà parar pous, deixar que es recuperin, i això és un pas més dins aquest procés de deixar descansar els aqüífers de manera que es puguen recuperar.
El cervell de la macroestafa Lujo Casa nega totes les acusacions davant l'audiència provincial.
Carlos García Roldán va fugir a Colòmbia quan es va destapar el cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida. Reconeix, això sí, que hauria d'haver donat la cara davant els 235 clients que invertiren en promocions i que mai no varen ser entregades.
La ministra d'Igualtat descarta dimitir per les incidències amb les polseres telemàtiques de protecció a les víctimes de violència masclista.
Admet disfuncions en el sistema, però també assegura que no s'ha posat en perill la protecció de cap dona que fa ús d'aquest dispositiu. El Partit Popular acusa el govern central de desprotegir les víctimes de violència masclista.
I avui, Dia Mundial de la Lluita contra la Prostitució i el Tràfic de Persones, vos explicam que pràcticament el 100% de les dones que n'han estat víctimes acaben desenvolupant una malaltia mental.
Així ho expliquen les entitats que les atenen. Aquestes persones pateixen una elevada incidència d'estrès postraumàtic. Marta Martínez Cáceres és psicòloga de Metges del Món.
I a pesar de que esta se pueda desarrollar a lo largo del tiempo, no siempre esto aparece en el momento en el que se sufre, sino que los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, pueden aparecer incluso tiempo después.
I a la crònica internacional destacam aquest anunci.
Fidel a l'engagement historique de mon pays au
Proche-Orient. El d'Emmanuel Macron, president de França, que ha oficialitzat el reconeixement de Palestina com a estat.
Paraules durant l'Assemblea General de l'ONU, ja són 157 els països membres que han fet aquesta passa. L'ambaixador d'Israel davant les Nacions Unides, Dani Danon, diu que els reconeixements són un teatre i que tanmateix això no canviarà la vida dels palestins.
I ara és moment de conèixer quin temps, quina jornada ens esperarà avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui encara tenim per davant una jornada inestable, esperant que les precipitacions tornin a efecte de presència. De fet, a primeres hores del dia ja han tingut algunes gotes, principalment al nord de Mallorca, però esperant que el gruix de les mateixes acabi arribant durant les hores centrals de la jornada. Unes pluges que afectaran principalment entre Mallorca i Menorca. Podrà ploure qualsevol indret, però seran precipitacions de caràcter local. Això sí, allà on descarreguin, ho podran fer amb força. D'altra banda, el termòmetre continuarà a la baixa, no serà una baixada nevada tan contundent com la que varen notar el dia anterior, però sí que encara restaran graus en la temperatura. D'altra banda, el vent tornarà a bufar moderat, ho farà de tramuntana i també de gregal. Això permetrà que a la costa nord de cada una de les illes el panorama marítim sigui més complicat i, sobretot, a partir del migdia, marcat per la forta maró. Ara mateix tenim a Mallorca 17 graus a Sa Pobla, 18 a Pòrtol i de 9 a Llucmajor. A Menorca, 20 graus a Sant Lluís i 21 a Cala Morell. I a les Pitiuses, 19 graus a Cala Jondal i 21 a Santa Eulària.
Són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Mateu. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Després de 9 dies de vagues, de vaga, les famílies del CEIP Maria Antònia Salvà suspenen la protesta i avui duran els seus fills a l'escola. Una decisió anunciada a nit passada que arriba després que Miquel Roldán, docent del centre i condemnat per assetjament a un menor, hagi rebut la baixa mèdica. Tot això el mateix dia que la comissió paritària reunida a la Conselleria d'Educació va votar a favor que el mestre se sotmeti a un examen mèdic per determinar si és apte per fer feina amb menors.
Ara bé, l'advocada de les famílies, Carmen López, adverteix que no és una solució a llarg termini i també admet que no saben quan tornarà el mestre a la feina.
La situació de les bajas laborals en qualsevol treballador és una informació restringida i no se facilita a les empreses i tampoc se facilita en este caso. Quiero decir, ni el propio centro ni la conselleria sabrà el tiempo que se puede alargar esa baja médica. Entonces no sabemos si es algo de un día o de una semana o de un curso lectivo.
I el portaveu de l'Associació de Famílies d'Alumnes del Centre, Biel Cardona, assegura que ja tenien una alternativa en cas que els alumnes no haguessin tornat a les aules.
No només la protecció de la integritat física i moral dels nostres nens era molt important, sinó que, evidentment, no pot ser d'altra manera, també estem molt preocupats per la seva formació acadèmica. Per tant, ja teníem preparat, en cas de que no hagués pogut ser tornar a les aules del Maria Antònia Salvà, doncs a través d'associacions, doncs trobar espais on els nostres fills doncs fossin atesos per professionals de reconegut prestigi educatiu.
Unes paraules que es produïen després de conèixer que la comissió paritària ha votat a favor que Roldán se sotmeti a un examen mèdic i en aquest moment el docent es va donar de baixa. Ara per ara, aquest procés queda paralitzat fins que es reincorpori a la feina. Si es nega a passar l'avaluació, s'enfronta a l'obertura d'un expedient disciplinari greu.
La Conselleria d'Educació tenia previst citar Miquel Roldán avui mateix per passar l'examen mèdic, però la normativa ho impedeix si el docent té una baixa mèdica. El president del sindicat AMPE, Víctor Villatoró, assegura que han actuat en responsabilitat.
Han reiterat la nostra preocupació per aquesta situació, que no volen que vagi més, tant pel bé dels alumnes, les famílies, els propis mestres, i simplement considerar pues, que era el millor seria positiu que aquesta persona es sometés en el servei de prevenció de riscos per avaluar si podria comportar un risc i donar tranquil·litat a totes les parts implicades, inclús ell mateix.
I va ser el mes de febrer quan els sindicats votaren en contra que el mestre s'hagués de sotmetre a l'examen mèdic, però aquesta vegada sí que han donat suport. El coordinador del sindicat Unió Obrera Balear, Albert Bonnin, critica que la conselleria ha traslladat la responsabilitat del cas als sindicats.
Nosaltres pensem que el procediment de vigilància obligatòria de la salut és seguretat jurídica, però que l'administració l'ha aplicat malament en aquest cas, perquè transferint a la part social tota la responsabilitat. Una prova de que ha instrumentalitzat aquest procediment és que se va aplicar per febrer i no va sortir el que volia l'administració.
La Conselleria d'Educació reitera que no té potestat per prendre les mesures cautelars que li reclamen les famílies.
Diu que no pot traslladar el docent a fer feina a la conselleria, en fora del contacte amb els infants, perquè la normativa ho impedeix. Aquesta ha de ser una opció voluntària del docent. Educació assenyala que si tingués potestat per retirar el professor condemnat ja hauria actuat fa temps. Tot i que el varen condemnar per aquest cas, Roldán de moment pot continuar exercint la docència perquè no el varen inhabilitar. De fet, la condemna no és ferma i va recórrer en contra. Els fets varen passar quan era mestre en un centre l'any 2020 i el 2024 va ser condemnat.
Són les 7 i 9 minuts. El cervell de la macroestafa de Lujo Casa ha negat totes les acusacions, però reconeix que hauria d'haver donat la cara davant els 235 clients que varen perdre més de 3,3 milions d'euros invertits en promocions que mai no varen ser entregades. Carlos García Roldán, considerat el líder de la trama, va fugir a Colòmbia quan es va destapar el cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida. Ho va dir ahir en la seva declaració davant l'Audiència Provincial.
Les persones afectades havien avançat doblers per comprar uns habitatges que mai no varen arribar a construir perquè no tenien llicència d'obra. Fins i tot, les imatges en les quals es captaven els clients corresponien a altres promocions totalment alienes a Lujo Casa.
Carlos García Roldán ha mantingut davant el tribunal que no hi ha estafa possible, ja que tots els compradors eren conscients dels riscos que assumien en aquestes operacions.
Les acusacions defensen que gastava els doblers rebuts a restaurants de luxe, servei de companyia, jocs i també vehicles. Ell, en canvi, diu que va intentar de tota manera aconseguir finançament per fer aquestes obres. Assegura que fins i tot va deixar 700.000 euros en un casino, ja que diu que ell era un home en sort. La fiscalia demana 16 anys de presó i una multa de 446.000 euros. Ara hauran de declarar altres acusats, entre els quals el soci de García, per qui el Ministeri Públic reclama 10 anys de presó.
I avui també destacam que pràcticament el 100% de les dones que han exercit la prostitució o han estat víctimes de tràfic de persones acaben desenvolupant d'una o d'altra manera una malaltia mental. Així ho diuen les ONG, Casal Petit i Metges del Món. Segons un informe d'una altra entitat, FIAT, la majoria de les dones que aconsegueixen sortir d'aquestes xarxes presenten greus alteracions emocionals, insomni, ansietat, depressió, problemes d'autoestima i dificultats per confiar en els altres. Pràcticament el 70% pateixen estrès posttraumàtic, un percentatge fins i tot superior als dels veterans de guerra del Vietnam. Dades que hem conegut avui, que és el Dia Mundial de Lluita contra la Prostitució i el Tràfic de Persones.
Els experts alerten que la saturació del Servei Públic de Salut Mental és una de les grans barreres d'accés a un tractament adequat. Per això, en molt de casos, la primera atenció arriba a través d'entitats socials que cobreixen el buit en professionals especialitzats en trauma. El Casal Petit és un centre de primera acollida de Palma i expliquen que des de la crisi migratòria atenen pràcticament dues dones cada dia, molt més que fa pocs anys. Jaume Parelló n'és el coordinador i assegura que normalment són dones estrangeres que tenen moltes de dificultats per entendre la vida a Europa i no veuen més remei que prostituir-se.
Què passa? Que això te desestabilitza, te genera molt d'estrès, te genera molta ansietat, no dormen, si comencen a exercir la prostitució en aquest ambient de prostitució hi ha molt de consum de droga.
El camí de la recuperació mai no és fàcil, depèn del temps que hagin estat exposades a la prostitució, del nivell de violència que han patit i, sobretot, de si compta o no amb una xarxa de suport familiar o comunitari. També l'ús que hagin fet de les drogues. Moltes ho viuen en absoluta soledat, sense ningú al seu costat, assegura Parelló. És per això que, més enllà de les xifres, Metges del Món assegura, i ho explicava la seva psicòloga clínica Marta Martínez Cáceres, que totes, al 100%, tenen seqüeles psicològiques.
Al final, el 100% de les mujeres que sufren este tipo de violència pues, y que están en contextos de prostitución, sufren violencia, todas ellas sufren violencia y, por ende, pueden desarrollar consecuencias a nivel de salud mental más o menos graves. Y a pesar de que estas se puedan desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? No siempre esto aparece en el momento en el que se sufre, sino que los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, pueden aparecer incluso tiempo después.
Darrere de cada cosa en venda hi ha una vida marcada per la violència i el trauma, i per això és important que les institucions dotin de recursos tots els estaments que intervenen. Una màxima que corroboren a les Illes Balears tant Metges del Món com també una altra entitat, Casal Petit.
I si parlam en concret de Palma, 447 dones varen ser víctimes de tràfic o explotació sexual a la ciutat l'any passat. Són una de cada tres de les que exerceixen la prostitució. Això segons el darrer informe de l'Ajuntament. També mostra un increment del percentatge de dones que s'identifiquen com a víctimes a mesura que passen els anys.
L'edat mitjana de les víctimes és de prop de 35 anys i gairebé totes, en concret un 99%, són de nacionalitat estrangera, sobretot de països de l'Amèrica Llatina. Un 86% es troben a l'estat en situació irregular. Lourdes Cruz, tècnica d'igualtat de l'Ajuntament.
El flujo de incorporación y renovación constante de personas en situación de prostitución no se detiene y que cada vez resulta menos necesario el traslado internacional. las redes están asentadas en España y de alguna manera pues aprovechan la situación de vulnerabilidad de persones estrangeres que ja viuen en el país per explotar-les sexualment.
L'Ajuntament de Palma assegura que l'any passat el 92% de les afectades va rebre qualque ajuda municipal.
Són les 7 i 14 minuts.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La ministra d'Igualtat descarta dimitir per la polèmica de les polseres telemàtiques de protecció a les víctimes de violència masclista. Admet disfuncions en el sistema, però assegura que no s'ha posat en perill la protecció de cap dona que fa ús d'aquest dispositiu. El Partit Popular acusa el govern central de desprotegir les víctimes de la violència masclista.
Ana Redondo diu que la prova de fer que les polseres funcionen és que mai cap dona que enduia ha estat assassinada. També explicat en una entrevista al Canal 24 Hores que l'executiu central fa feina en aquest moment a la redacció d'uns nou plecs que milloren el sistema, ja que al mes de maig acaba el contracte actual que van guanyar les empreses Vodafone i també Securitas. La ministra qualifica de notícies falses les acusacions del PP.
Absolutamente falso que estas pulseras se compraran en AliExpress. Es imposible. Están absolutamente diseñados para el sistema Cometa. Están homologados en la Unión Europea. Por lo tanto, es absolutamente falso. Como es radicalmente falso que los datos los tuviera una empresa israelí.
I els socis del govern central, Sumar, reclama explicacions clares i, sobretot, que si qualque víctima ha estat afectada per les errades en el sistema, es tingui en compte el seu dret a la reparació. És la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La información que da el Ministerio es que a día de hoy no existen fallos en el sistema de las pulseras. Si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas.
I aquí a les Illes, el Partit Popular ha registrat al Parlament una proposició no de llei sobre aquesta mateixa qüestió per denunciar la gestió del govern central i per saber quina incidència ha tingut. A les Illes ho ha explicat el portaveu parlamentari popular, Sebastià Sagreres.
Que no sols les va desprotegir, sinó que han vist com centenars d'agressors s'han acostat a les seves víctimes de manera impune i, per tant, avui registrem una iniciativa no només per denunciar la gestió de la ministra, sinó per saber també la incidència que ha tingut en realitat aquesta desprotecció a les víctimes en concret de la comunitat autònoma.
Avui, precisament, té a ple del Parlament amb una sessió de control on hi haurà moltes preguntes sobre com es gestiona la migració i la situació a les escoles. Avui seguirà encara la ressaca sobre el finançament dels partits després que l'exdiputada de Vox, Idoia Ribas, va denunciar unes suposades irregularitats, una visió que no comparteixen els grups parlamentaris. Maria Eugènia Quegles.
L'esquerra aquesta vegada es posa al costat de Vox, no políticament, però sí pel que fa al funcionament financer intern. Tant el PSIP com Més per Mallorca asseguren que és lògic que els grups parlamentaris cedeixin les assignacions parlamentàries als partits. Una altra cosa és que en fa la formació amb aquest dobbes. En tot cas, mantenen que els partits estan totalment fiscalitzats pels tribunals de comptes. El portaveu socialista Iago Negueruela i el popular Sebastià Sagreres se'ls han tengudes respecte a la utilització del vot del que alguns tillen de trànsfugues.
No vamos a hablar con trànsfugues y, por tanto, lo que digan o no digan los trànsfugues pues es un problema de Vox, es un problema del Partido Popular que ha permitido o que ha ayudado también a tener este escenario de pactar con trànsfugues, con no adscritos y tener también la gobernabilidad de Proens en base a todo este tipo de personajes que després sucede lo que sucede.
Aquesta vinculació d'en fora que ara vol fer el senyor Negueruela en el grup parlamentari popular, o sorpresa, Ventura resultaria que en qui voten més vegades de manera coincident, i veus, tampoc vull dir que s'hagin segut a negociar, igual que no van fer naltros, Ventura en el Partit Socialista.
La portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, convida indirectament la seva excompanya d'escó a anar als tribunals si veu qualque irregularitat.
Las cuentas del grupo parlamentario son muy transparentes y muy claras y que además son públicas, por lo tanto no voy a ser yo que tenga que desmentir. Yo, de todos modos, sí le voy a decir una cosa. Si yo, estando en Vox, viese alguna irregularidad, no vendría aquí a contárselo a ustedes. me iría directamente a los juzgados.
El líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, creu que tot és producte del desgavell intern de la formació.
Tot ho emmarca dins un procés de conflicte intern i, per tant, ho pos tot en quarantena i jo el que mir són els papers, perquè són els papers el que compten. Dic que la part que més me preocupa no és la transferència de dobbers del grup parlamentari en el partit polític, sinó una altra cosa, que és la transferència a una fundació amb unes finalitats de caire personal.
Casualment, aquest dilluns, un dels exdiputats de Vots, Agustí Boades, ha anunciat que convida els partits polítics a modificar la llei de finançament dels partits perquè puguin deixar de rebre dobbers dels seus grups parlamentaris, un desig que, escoltant els grups illencs, sembla inviable.
Una sessió, per cert, que avui tindrà l'absència de la presidenta del govern, Marga Provenç, que serà a Brussel·les, al Comitè de Regions.
Sí, perquè està previst que assisteixi a diverses reunions a la seu del Comitè Europeu a partir de les 11 d'aquest mateix matí a l'edifici Jacques Delors, a la capital comunitària. La presidenta Provenç participarà com a ponent en la reunió de la Comissió de Recursos Naturals. La seva intervenció versarà sobre un dictamen liderat per les Illes Balears en relació a la futura estratègia de turisme sostenible a la Unió.
I ja a l'hora baixa assistirà a l'acte de presentació de la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura 2031.
És una de les principals reivindicacions d'aquest govern. A l'acte també hi seran presents el batlle de Palma, Jaime Martínez, l'eurodiputada Rosa Estaràs i l'eurodiputat Antonio López Isturiz, entre molts altres.
I un apunt més en la crònica política, perquè l'Ajuntament de Manacor aplicarà un impost de béns immobles més alt depenent dels usos que tinguin els edificis. A partir de l'any que ve, els immobles que duguin a terme activitats d'oci, hoteleria, esports i també el sòl sense edificar hauran de pagar un 0,5% més. És el que han aprovat aquest dilluns en un pla en el consistori.
Fins ara s'aplicava un gravamen del 0,6%, mentre que ara s'aplicarà una càrrega de l'1,1% segons els usos. Miquel Oliver, Batlle de Manacor.
La diferenciació dels grups que s'adu avui, de soci, hostaleria, esportiu i el sol sense edificar, només s'aplica en els valors més alts. En els altres, en el comercial, en el cultural, en l'industrial, en les oficines i també en els religiosos, espectacles i sanitat i beneficència, sobretot també en el residencial, no s'apuja un sol euro.
S'incrementa també l'IBI al sòl rústic on hi ha instal·lades plaques solars. Passarà del 0,7% actual a l'1,3%. Els regidors de PP i de Vox han abandonat el pla en protesta perquè no s'ha reobert la plaça del Cos al trànsit, tal i com es va aprovar en el passat ple a iniciativa dels populars.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni. Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Una agressió por la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts dia 23 de setembre amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma dia 23 de setembre a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7:24. Els ajuntaments d'Eivissa han acordat, juntament amb el Consell, que aquest hivern només distribuiran aigua desalinitzada a les seves xarxes municipals. Així es permetrà una major recuperació dels aqüífers d'Ànima Nau.
D'aquesta manera, el 100% de l'aigua subministrada per les xarxes municipals serà aigua desalada. Vicent Marí és president del Consell d'Eivissa.
Això significarà parar pous, deixar que es recuperin, i això és un pas més dins aquest procés de deixar descansar els aqüífers de manera que es puguen recuperar.
Aquesta mesura permetrà deixar d'extreure un hectòmetre cúbic d'aigua dels pous. Vicent Marí ha destacat que continuaran les millores per evitar fuites, capítol en el qual s'han invertit 24 milions d'euros en els darrers anys.
Si comparam amb 2020, hem passat d'un 65% de Santa Eulària en aquest 82,8 que deia, Sant Josep ha passat d'un 58 a un 72 i Sant Antoni d'un 80 a un 89. Vull dir que hi ha hagut una evolució important en quant a la reducció de fuites. Així i tot, seguirem invertint.
A l'octubre entrarà en funcionament la desaladora modular de Sant Antoni amb una capacitat de 1.000 metres cúbics diaris. De cara a la pròxima temporada, podrien posar-se en marxa dues plantes d'aigua regenerada a Platja d'en Bossa i a Ses Païsses, que facilitaran que l'aigua depurada es pugui emprar per netejar els carrers i regar els jardins.
I a Maó, la crisi de l'aigua que va esclatar fa un any afronta aquesta setmana un nou episodi. S'inicia el procediment per sancionar l'empresa Hidroval, que és la responsable de l'abastiment d'aigua a la ciutat, per una gestió i comunicació d'incidències deficients, segons l'informe dels tècnics municipals.
L'empresa tindrà a partir d'ara un termini de 10 dies per al·legar-li. S'enfronta a una sanció de 3.800 euros i l'advertiment també de rescisió de contractes si no es prenen mesures per millorar la gestió d'incidències. Hem de recordar que, a conseqüència de la manca de comunicació entre l'empresa i Ajuntament, la planta desnitrificadora de Malbuja va continuar abastint, tot i presentar contaminació de nitrats per sobre dels nivells legalment permesos. Això va provocar una crisi que va comportar dimissions polítiques i l'ordre de tancament de salut de les instal·lacions.
I allò que també ha originat moltes crítiques ha estat la brutor a Serenal de Llucmajor. De fet, l'Ajuntament es compromet a licitar d'aquí a poc temps el servei de recollida de fems, neteja viària i desbrossament de camins. Ho han comunicat en una reunió precisament amb els veïns de Serenal després de manifestar-se aquest dilluns davant les oficines municipals contra el que consideren una deixadesa generalitzada. El servei de recollida de fems està en pròrroga i asseguren que l'empresa no recull tots els residus dels contenidors.
La regidora de manteniment urbà de Llucmajor, Imma Pérez, es compromet a reunir-se de nou amb els veïnats una vegada els contractes hagin entrat en funcionament.
He escuchado a los vecinos sobre su preocupación y petición de cómo están los contratos de limpieza viaria, desbroce de caminos, además de la recogida de residuos. En breve podremos poner en marcha las nuevas contratas.
I a l'altra banda, els veïnats valoren positivament la trobada amb l'Ajuntament, tot i que dubten que se solucioni res. La portaveu del veïnat de Serenal de Llucmajor, Sandra Jiménez.
Nos han dicho que ya tenemos, bueno, que tienen medio contratado o negociado el tema de las basuras con una nueva compañía o con la misma compañía, no lo sé. También nos han dicho, nos han garantizado que van a poner más mano de obra para poder arreglar las calles. No hemos sacado más conclusión.
I ara són les 7:28, per tant, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes que parla de política i d'educació.
Diari de Mallorca diu que els alumnes de Son Sardina tornaran a l'escola per la baixa mèdica del professor Miquel Roldán. N'hem parlat ja en aquest espai informatiu. La foto explica que l'esbocament de l'edifici de Gaspar Van Nassa al carrer 31 de desembre de moment s'atura. A baix, que Mariona Caldentei queda a una passa justa, una de la pilota d'or. A Carona, la Glòria diu última hora, ho treu com a foto principal i prefereix titular que el Consell haurà de cancel·lar la concessió de places vacacionals. Mallorca Diario, sobre la migració, anem ja amb els digitals, però de segon diu també que la comissió paritària fa que el professor Roldán s'hagi de sotmetre a un examen mèdic. Ara Balears prefereix dir que la baixa del docent és el que fa que els infants tornin a l'escola. OK Balears un dia més obre amb unes declaracions de Vox sobre migrants il·legals. Diu que Pedro Sánchez els tracta massa bé. I en Angel les Pitiuses, el diari d'Eivissa continua amb el tema d'ahir sobre les fuites d'aigua. Demana al Consell, i aquest assegura que tot i que n'hi ha moltes, s'han reduït. Portada a l'antiga, per cert, amb poca publicitat. El periòdico diu que s'investiga un intent de segrest d'un italià a Ses Figueretes i al Menorca, també en turisme, que els britànics que visitin l'illa l'any que ve tindran més burocràcia i costos cara.
I els diaris estatals, avui molta política internacional.
El País diu que l'ONU és un clam per l'estat palestí. L'altra meitat diu que la parella de la madrilenya Díaz Ayuso s'asseurà davant la jutgessa. El Mundo diu que Macron reconeix l'estat palestí i que considera que és el moment de la pau. Això, segons l'ABC, és perquè Sánchez decideix muntar un nou no a la guerra, diu, per agitar a l'esquerra. La Vanguardia, avui en paper, publicitat a la portada. S'estila molt això ara.
Hem arribat a les 7:30, moment ara de repassar quins són els principals titulars d'aquest dimarts. Dues setmanes després de l'inici del curs escolar, els alumnes del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina aniran avui a l'escola. Les famílies han pres aquesta decisió després de conèixer que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne, li han donat la baixa mèdica. De moment no haurà de passar examen de salut laboral per determinar si és apte per exercir amb alumnes. L'advocada de les famílies, Carmen López, admet que no saben quan tornarà el mestre a la feina.
Ni el propio centro ni la conselleria sabrá el tiempo que se puede alargar esa baja médica. Entonces no sabemos si es algo de un día o de una semana o de un curso lectivo.
Les xarxes de subministrament d'aigua d'Eivissa només proporcionaran aquest hivern aigua desalinitzada.
Ho han acordat els ajuntaments de l'illa juntament amb el Consell per la situació d'alerta per sequera. L'objectiu, segons el president Vicent Marí, és permetre una major recuperació dels aqüífers.
Això significarà parar pous, deixar que es recuperin, i això és un pas més dins aquest procés de deixar descansar els aqüífers de manera que es puguen recuperar.
El cervell de la macroestafa Lujo Casa nega totes les acusacions davant l'Audiència Provincial.
Carlos García Roldán va fugir a Colòmbia quan es va destapar aquest cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida. Reconeix, això sí, que hauria d'haver donat la cara davant els 235 clients que invertiren en promocions que mai no varen ser entregades.
La ministra d'Igualtat descarta dimitir per les incidències amb les polseres telemàtiques de protecció a les víctimes de violència masclista.
I admet disfuncions en el sistema, però també assegura que no s'ha posat en perill la protecció de cap dona que fa ús d'aquest dispositiu. El Partit Popular acusa el govern central de desprotegir les víctimes de violència masclista.
I avui, Dia Mundial de la Lluita contra la Prostitució i el Tràfic de Persones, vos explicam que pràcticament el 100% de les dones que n'han estat víctimes acaben desenvolupant una malaltia mental.
Així ho expliquen les entitats que les atenen. Aquestes persones pateixen una elevada incidència d'estrès postraumàtic. Marta Martínez Cáceres, psicòloga de Metges del Món.
Y a pesar de que esta se pueda desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? No siempre esto aparece en el momento en el que se sufre, sino que los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, pueden aparecer incluso tiempo después.
I d'aquí uns minuts parlarem de la situació de la crònica internacional en què destacam aquest anunci.
Fidel a l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient.
Emmanuel Macron, el president de França, que ha oficialitzat el reconeixement de Palestina com a estat.
Paraules a les seves durant l'Assemblea General de l'ONU, i ja són 157 els països membres que han fet aquesta passa. L'ambaixador d'Israel davant les Nacions Unides, però, Dani Danon, diu que els reconeixements són un teatre i que tanmateix assegura que aquests no canviaran la vida dels palestins.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui continua la inestabilitat. A primeres hores del dia ja han tingut algunes precipitacions, principalment a punts del nord de Mallorca, però esperant que el gruix de les mateixes acabi arribant durant les hores centrals de la jornada, sobretot entre Mallorca i Menorca. Unes pluges que, si bé podran afectar qualsevol indret, seran de caràcter local. Això sí, allà on descarreguin, ho podran fer amb força. D'altra banda, la temperatura continuarà a la baixa, esperant que aquesta disminució no sigui tan important com la que varen percebre ahir, però sí que encara podran restar alguns graus en el termòmetre. Per tant, tindrem un valor ja per sota dels que serien habituals en aquestes alçades de l'any. D'altra banda, el vent continuarà bufant moderat, principalment de tramuntana i de gregal. Això permetrà que al nord de cada una de les illes el panorama marítim sigui més complicat i que a partir del capvespre, sobretot al nord de Mallorca i de Menorca, hi tinguem redols de forta maror. Ara mateix tenim a Menorca 21 graus a Mahó i 21 també a Ciutadella. A les Pitiuses, 21 graus a Eivissa i 22 a Sant Jordi. I a Mallorca, 17 graus a Alaró, 18 a Inca i de 9 a Palma.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, Mariona Caldentei, segona millor jugadora del món a la gala de la pilota d'or. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. La falanitxera només ha estat superada la votació per la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, que ha recollit la seva tercera pilota d'or consecutiva. Mariona ha estat la segona més votada després de ser elegida millor jugadora de la Premier, guanyar la Champions amb l'Arsenal i ser subcampiona d'Europa amb la selecció. Patrick Guijarro ha estat sisena i la portera Keta Coy reconeguda entre les cinc millors porteres del món. La seva companya el Barça, com dèiem, Aitana Bonmatí, va rebre ahir la seva tercera pilota d'or.
Companyes, staffs, tothom que rema cada dia perquè siguem millors jugadores. La veritat que tot això no ho aconseguim soles, és gràcies a un treball col·lectiu molt gran i, bueno, gràcies al Barça que m'ha donat tot, 14 anys al club de la meva vida, on ja té 125 anys també, així que espero poder gaudir d'aquest escut i portar-lo arreu del món molts anys més.
I així es va viure a Felanitx, el poble de Mariona Caldentei, que es va reunir a la Casa de Cultura per seguir la gala, tant per la família com pels amics. Ella és la número 1.
Bé, trobaven que havia de guanyar ella, perquè s'ho mereix. De totes formes, estem contentes perquè ha quedat la segona del món i creiem que és un reconeixement molt important que també s'ha de valorar.
Per nosaltres sempre hi ha la primera del món en diferència, però bueno, se mereixia i havia de guanyar.
Quan em vino la tercera, pues, em dic, pot ser que arribi, però bé, segon lloc, no està malament, està superbé. I nosaltres molt contents de que li vagi tan bé.
La pilota de masculina ha estat per Ousmane Dembélé, que ha quedat per davant de Lamine Yamal, el francès, molt emocionat en rebre aquest reconeixement.
Y por finir, yo voudrais remercier
y para acabar, me gustaría dar las gracias a mi familia, a mi madre.
Ellos han toujours été là pour moi.
Han estado siempre conmigo, me han apoyado en los momentos difíciles.
Lamine Yamal va recollir per segon any el trofeu al millor jugador jove i Vicky López, també del Barça, millor jugadora jove. El millor equip masculí ha estat el PSG, amb Luis Enrique també seleccionat com a millor entrenador, i el millor equip femení, l'Arsenal. I sense temps per descansar, el Mallorca cercarà demà contra la Reial Societat la primera victòria d'aquesta temporada. Els vermells arribaran al Real Arena després d'empatar contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt basc, com el Mallorca, encara no ha guanyat tampoc cap partit en aquest inici de Lliga i suma només 2 punts, els mateixos que el Mallorca. En el cas dels d'Arrasate, Cumbula i Jan Vigili seran baixa. El Mallorca necessita començar a sumar de 3. És el capità Sergi Darder, ahir vespre primer convidat a l'estrena del programa Línia de 5 a IB3 Televisió.
Bueno, crec que estem ben rodeats perquè tot el que ha passat no m'ho afecti el més mínim. Dins, evidentment, evidentment, el que ha passat en el perjudicat d'aquestes situacions, però crec que som lo suficient madurs i lo suficient professionals com per deixar les coses de costat, i quan te fiques dins el camp és un 11 contra 11 i a partir d'aquí el que hem de fer és començar a sumar a 3, que és el que realment importa.
Darder confia en la feina de tots els estaments del club, començant pel vestidor, per refer aquesta situació que el Mallorca ha viscut a l'inici de temporada.
Feina primera és de club, segona és d'entrenador i tercera de vestuari. És a dir, deixa que els capitans som un poc responsables de vestuari, però els que han de tirar que l'equip vagi cap endavant i cap a bon port són els que més anys duen aquí, evidentment, perquè són els que més coneixen el club, i els altres, pues, que més experiència tenim en el món de futbol, pues, són els següents que han de donar, pues, aquest suport en aquests atlats joves o aquesta gent de la cantera que puja perquè vegin que és el que és la primera divisió, i és mèrit que té poder estar un altre any a primera divisió, evidentment. Així que el que hem de fer nosaltres és intentar canviar aquesta corrent des dels comentaris, des del creure, des del positivisme, i estic segur que si nosaltres creiem que és possible, pues, començar a guanyar partits, serà més fàcil que si pensàvem en que el míster, que si aquest jugador, que si l'altre. Crec que segurament estem capacitats, com he dit tantes, per mirar-nos a nosaltres mateixos, cadascú que doni més, i després, evidentment, els resultats, pues, són els que marquen un poc tot l'altre.
El partit entre la Reial Societat i el Mallorca es juga demà, però la jornada 6 ja comença avui. A les 7, 2 partits, Atlètic Club Girona i Espanyol València, i a les 9 i mitja, Sevilla, Villarreal. I també a la mateixa hora, a les 9 i mitja, Llevant, Reial Madrid. Els blancs cercaran la 6a victòria consecutiva per mantenir el lideratge. És el tècnic del Madrid, Xavi Alonso.
Y tienen un gran entrenador, un entrenador muy competitivo, calero que todos los clubes en los que ha estado y lo que está haciendo muy bien en Levante, y seguro que mañana tenemos que hacer muchas cosas bien. Jugar con calidad, jugar con ritmo, jugar con concentración y estar preparado para lo que tenemos que hacer y para trabajar bien el partido.
I en futbol sala, José Tirado ha assumit la presidència executiva de l'Illes Balears Palma Futsal. El fins ara director general s'ha convertit així en president, tot i que ho compaginarà amb les seves funcions com a director esportiu. Aquest moviment forma part de la reestructuració de la cúpula directiva per enfortir l'organització interna del club i seguir amb el creixement exponencial dels darrers anys. Tirado estarà acompanyat per 4 vicepresidents, Enrique López, Joan Miquel Duran, Dani Fiol i Tomeu Quecles.
Gràcies, Manda Estelric, per aquesta informació esportiva. Ara falten 20 minuts per les 8 del matí. Fem una petita pausa i tot d'una parlant de les novetats que arriben de l'Assemblea General de les Nacions Unides.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions. Un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7:41, amb el Regne Unit, Austràlia, el Canadà, Portugal, França, Mònaco i Bèlgica. Ja són 157 els països membres de l'ONU que oficialment reconeixen l'estat de Palestina. El president francès, Emmanuel Macron, ha estat un dels darrers a fer-ho aquest dilluns a l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
I aquest és el moment en què Macron feia oficial el reconeixement.
Fidèl a l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien.
Fidels al compromís històric del meu país cap al Pròxim Orient, ha dit aquesta matinada Macron des de Nova York per la pau entre israelians i el poble palestí, jo declaro que França reconeixi avui l'estat de Palestina. El reconeixement francès suposa l'èxit de l'aposta diplomàtica que Macron posa en marxa fa mesos amb el seu ministre d'Exteriors i que proposa alhora un pla de pau presentat amb Aràbia Saudita a la conferència sobre el Pròxim Orient, que se celebra de manera paral·lela. La posició de França, juntament amb la del Regne Unit, és especialment representativa perquè els dos països són membres permanents del Consell de Seguretat i, per tant, tenen dret a veto. A més, a causa de les nombroses comunitats jueves que hi viuen, fins ara tant França com el Regne Unit havien mantingut postures properes a Israel.
Tot i que el reconeixement de Palestina avança arreu del món, Europa encara té 15 països en què aquest reconeixement no ha entrat en l'agenda política. Es tracta d'estats com Alemanya, Itàlia o Dinamarca.
El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha volgut remoure les consciències dels països que encara són reticents a l'existència dels dos estats.
And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people.
Res pot justificar, ha dit Guterres, el patiment col·lectiu del poble palestí o cap forma de neteja ètnica. Tot això s'ha d'acabar. La situació, deia, és moralment, legalment i políticament intolerable. Quina és l'alternativa? Ha acabat per demanar-se Guterres. Un sol estat que nega als palestins els drets bàsics? Amb aquesta pregunta que acabava la seva intervenció, Espanya, juntament amb Irlanda, Noruega, Eslovènia, varen ser els primers països europeus en fer-ne el reconeixement, recordareu, l'any 2004. Aquest dilluns s'hi ha referit precisament Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU.
Hoy damos un paso crucial al reivindicar la solución de los dos estados en esta conferencia. Pero seamos claros, No hay una solución posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio.
L'ambaixador d'Israel davant l'ONU, Dani Danon, ha convocat els periodistes abans de l'inici de la conferència per dir-los que aquests reconeixements són un teatre i que tanmateix no canviarà la vida dels palestins.
I precisament el Consell de Ministres aprovarà avui el decret llei per a l'embargament d'armes a Israel. El text ha de consolidar jurídicament aquesta mesura que, segons Pedro Sánchez, pretén combatre l'ofensiva d'Israel sobre Gaza.
És una mesura que Espanya adopta, de fet, des de l'any 2023. Ara pretén donar-li major cobertura legal a través d'una norma que s'ha retardat per la complexitat tècnica de la seva elaboració. A més, és una de les nou mesures contra els atacs d'Israel que el president del govern central va anunciar el 8 de setembre després de qualificar de genocidi la massacre sobre la població de la Franja.
I el Congrés ha encetat avui el debat sobre el traspàs de les competències d'immigració a Catalunya.
Parteix d'una proposició de llei del PSOE i Junts perquè Catalunya assumeixi la política i gestió migratòria. La proposta, amb un recorregut incert per la manca de suport de PP, Vox i Podem i també per la divisió de Sumar, és incerta.
I avui també moltes novetats de l'àmbit judicial. Una jutgessa de Madrid ha acordat obrir judici oral contra l'empresari Alberto González Amador, que és la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, per defraudar presumptament a Hisenda més de 350.000 euros i servir-se d'una trama de factures falses.
El jutjat d'instrucció número 9 de Madrid ha acordat l'obertura de judici i té formulada l'acusació contra l'empresari per un delicte contra la Hisenda Pública, també falsedat en document mercantil, delicte continuat comptable i pertinença a grup criminal.
La Fiscalia demana al Suprem l'absolució del fiscal general de l'Estat del delicte de revelació de secrets. Considera que no es pot atribuir a Álvaro García Ortiz cap intervenció en la filtració a la premsa d'informació sobre el cas de frau fiscal a la parella, precisament, d'Isabel Díaz Ayuso.
El Ministeri Públic manté que els fets no són constitutius de cap delicte i demana a l'alt tribunal la lliure absolució del fiscal general. Planteja, a més, la citació d'una vintena de testimonis, entre ells l'empresari Alberto González Amador, qui exerceix d'acusació en el procediment judicial.
I una jutgessa investigarà per primera vegada la Guàrdia Civil pel presumpte espionatge a dirigents independentistes amb el programa Pegasus.
En concret, investigarà dos exdirectors de l'Institut Armat, Félix Vicente Azón i María Gámez, també l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI, que era Paz Esteban, que està citada a declarar el proper 29 de setembre. La investigació neix arran de la querella presentada per 5 afectats. La jutgessa entén que el fet denunciats poden constituir delictes de descobriment i revelació de secrets informàtics i accés il·legal a sistemes informàtics.
I destacam una notícia més, aquesta de l'àmbit internacional, perquè s'ha reobert l'aeroport de Copenhagen, el més gran de Dinamarca, que ha reprès el moviment de vols hores després de detectar l'activitat de drons.
Ara les autoritats investiguen l'origen per determinar si hi ha relació amb un fet similar que s'ha conegut a l'aeroport d'Oslo, mentre que el president ucraïnès Zelensky apunta a Moscou. El compte de la xarxa social X, l'antic Twitter, l'aeroport de Copenhagen avisa que hi haurà cancel·lacions i retards. El tancament d'aquest espai aeri de l'aeroport arriba després que la policia de Dinamarca alertés a nit que s'havien albirat 2 o 3 drons de grans dimensions sobrevolant la zona.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I a la crònica econòmica destacam el nou episodi en l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. Ahir ja vos en donàvem un primer titular, i és que l'entitat basca ha decidit millorar l'oferta un 10% per intentar convèncer els accionistes del Sabadell. La contraprestació serà tota en accions.
Concretament ofereix una acció ordinària de nova emissió del BBVA per cada 4,88 del Banc de Sabadell. Els accionistes del Banc Català, que a dia d'avui ja haguessin acceptat l'oferta, també es beneficiaran d'aquestes noves condicions. L'anterior oferta combinava títols i efectius. Recorda molt, l'entitat basca oferia una acció del BBVA per cada 5,55 accions del Sabadell i 70 cèntims. Tot apunta, però, que el Consell d'Administració la rebutjarà. El conseller delegat del Sabadell, César González Bueno, que manté que la nova oferta del BBVA és pitjor que la primera que va fer l'entitat, ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
Antes nos ofrecían un 16,2% del conjunto y ahora nos ofrecen un 15,3%. Y, por lo tanto, si aquella la rechazó el Consejo por insuficiente, esta, pues ya veremos qué hace en los 5 días que tiene para hacerlo. pero no parece que sea muy atractiva.
Ara mateix, aquestes dues entitats lluiten pel radar per a veure qui té raó, per qui ofereix millors condicions. De fet, fins i tot estan invertint molts de doblers en publicitat. Haureu escoltat alguns anuncis i de vos demanareu fins quan durarà això. El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, confia que el resultat de l'OPA del BBVA es conegui durant el mes d'octubre. Considera que aquesta OPA ha de servir per impulsar canvis normatius.
Y sí, yo he dicho en público que esto se está prolongando mucho y que es deseable repensarse en el futuro si no tendríamos que ver un conjunto de normas que acortaran los plazos.
I la Sareb, coneguda popularment com el Banc Dolent, presentarà una oferta per adquirir el bloc de pisos de l'Avinguda de la Verge del Toro a Lleó. Allà hi viuen unes 60 famílies. Els llogaters, que no tenen garantit que puguin continuar-hi vivint, confien en que aquesta entitat compri els pisos i respecti els seus contractes. Blai Berber.
El jutge ha obert la subhasta fins al 6 d'octubre. El Banc Dolent vol comprar l'edifici per eixugar part del deute de 12 milions d'euros de l'empresa promotora. Però el jutge considera que els llogaters no tenen el dret legal de continuar l'habitatge i per això, amb el canvi de propietat, no està garantit que hi puguin continuar vivint. Els llogaters ho tenen clar. Res no els mourà de casa seva. Escoltam alguns dels afectats.
Hay un problema. Si no lo quieren ver, que no lo vean. De aquí no saldremos. Yo saldré manillado de pies y manos.
Jo te vas amb el més vell d'aquí, però jo no me'n aniré. Jo, si no m'atreven a manillar, no me'n aniré. Ho tinc claríssim, no és, va? I jo són de després de la guerra.
L'Ajuntament ha contactat amb els residents i amb la Sareb, que li ha comunicat que la seva intenció és traspassar els habitatges a l'empresa pública estatal d'habitatge. José Luis Benejam és batlle de l'Alló.
Els contractes de lloguer que tenen els veïns siguin respectats i que segons vagin arribant en el seu venciment, que es puguin elaborar uns nous contractes de lloguer amb aquesta sensibilitat social.
Avançar amb l'Alló, Podem i Partit Socialista coincideixen a reclamar la Sareb que participi a la subhasta i el govern que estigui a l'aguait per si finalment cal exercir el dret de tempteig i retracte. El proper dia 27 els veïns es concentraran davant l'edifici per fer pública la seva situació i, de pas, la problemàtica a l'illa en matèria d'habitatge.
I a Palma, Arca i l'oposició al Consell de Mallorca es feliciten per l'aturada de les obres de demolició de l'antic edifici de l'arquitecte Van Nassel al carrer de 31 de desembre. L'esbocament va començar la setmana passada, però dijous es va paralitzar. Segons l'entitat proteccionista, PSOE i Més, Cort ha hagut de recular quan ha vist que l'informe del Consell de Mallorca que prohibeix la demolició és vinculant.
L'institució insular ha sol·licitat a Cort que catalogui l'immoble, una petició que també ha fet la formació Més per Palma, que ha aplaudit la paralització d'aquestes obres. El PSIP ha demanat quant d'elements arquitectònics s'han fet malbé durant els dies que han durat aquestes tasques. Joan Ferrer, conseller socialista.
Ens felicitem, però volem seguir endavant. Volem que aquest edifici se catalogui d'acord s'havia establert en el pla general aprovat l'anterior legislatura i que l'Ajuntament de Jaime Martínez havia deixat de caure.
Per part seva, el portavoc de l'entitat conservacionista Arca, Pere Ollés, creu que l'Ajuntament ha ordenat a la promotora que aturi la demolició perquè ha comprovat que tirar endavant en les obres era il·legal.
S'han donat compte que l'acord de la Comissió Insular de Patrimoni va a missa, és directament executiu, i que si no compleixen i estan avisats, pues estan cometent un delicte, una falta contra el patrimoni històric.
I els treballadors d'Aena i Enaire de l'aeroport de Menorca protestaran avui matí per reivindicar un augment del plus d'insularitat. Volen que se'ls equipari amb allò que perceben a les Canàries.
La majoria dels 190 treballadors es beneficien d'una compensació extra de manco de 100 euros al mes quan a les Canàries supera els 400. De fet, reclamen que s'apliqui un acord similar al que ha fet el govern autonòmic pels seus treballadors, que s'igualaran en el termini de 3 anys. Ramon Carreras, delegat sindical, exigeix a Aena i Enaire que ho facin per iniciativa pròpia.
Nosaltres creiem que en el cas d'Aena i d'Enaire, seguint un poc l'estel de la comunitat autònoma, no haurien d'esperar que això s'aprovi en pressupostos generals de l'Estat i que seria totalment assumible per les nostres empreses una cooperació en línia del que ha fet la comunitat autònoma.
Carreras també reclama una nova torre de control convencional en el document d'inversions per als propers anys presentat la setmana passada.
Falten 6 minuts per les 8 del matí. Atenció amb aquesta dada, perquè les persones amb discapacitat d'Eivissa i les seves famílies han d'esperar de mitjana 21 mesos, gairebé 2 anys, per rebre les valoracions dels professionals del govern i, per tant, per poder accedir als recursos de la comunitat. Els eivissencs, per tant, són els usuaris de l'arxipèlag que més han d'esperar per rebre aquesta valoració. Ana Fernández.
El govern treballa en un pla de xoc per reduir aquesta espera de les persones amb discapacitat d'Eivissa. Esperen poder donar més detalls sobre aquest pla la setmana que ve, però de moment la consellera de Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha avançat avui en la seva visita a l'illa que estarà basat en 3 eixos. Es reforçarà el personal dedicat a fer aquestes valoracions, es milloraran les metodologies per donar més agilitat i simplicitat tant als professionals com als usuaris i s'incrementaran els serveis. És Sandra Fernández.
Es la isla donde el plazo de para valoración es más alto, por eso dentro de este plan de reducción, evidentemente la situación de la isla de Ibiza va a tener un peso importante, porque no nos podemos permitir que haya personas que estén esperando 21 meses a ser valoradas en discapacidad. Lo tenemos muy claro y vamos a hacer, digamos, a trabajar para que esto, evidentemente, pues se pueda reducir al máximo.
A més, s'ha recordat, s'han concertat 70 places de residència, la qual cosa permetrà que, una vegada ocupades, es redueixi la llista d'espera a la meitat. Ha remarcat que, en el cas de les valoracions a la dependència, s'han d'esperar 14 mesos de mitjana, el mateix, ha dit, que la resta d'illes.
I el Consell de Mallorca construirà una nova rotonda d'entrada a la universitat, a l'altura de l'edifici del rectorat a Sant Lledó, a la carretera de Valldemossa. D'aquesta manera es vol reforçar la seguretat en un punt conflictiu com és l'accés al campus. La inversió serà de 850.000 euros i la previsió és que estigui enllestida a finals del 2026 o a principis del 2027.
L'increment del trànsit a la zona amb uns 40.000 vehicles diaris i les continuades entrades i sortides del campus fan d'aquesta intersecció una zona poc segura. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el rector de la UIB, Jaume Carot, han firmat un conveni per executar el projecte.
El tràfic de vehicles que hi ha és enorme, com se poden imaginar, i aleshores punta, doncs aquí, en aquesta intersecció, es generen problemes circulatoris.
Avui vos presentam aquest projecte reivindicat, aquest projecte necessari tant per tots els alumnes i tot el personal que entren a directe, a diari, en els campus de la universitat, però també tots per qui circulen per aquesta carretera.
El temps d'execució de les obres serà previsiblement de 4 mesos i no hi haurà talls al trànsit.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La vida se t'acaba en dos. Són les 7:57. El Circ Bové prepara una festa grossa, la de celebració dels seus primers 20 anys de vida, i una festa no és festa sense amics. Tortell, Poltrona i Xanguito, entre d'altres, que s'afegiran a les diferents activitats previstes des del 25 de setembre fins al 12 d'octubre. 3 setmanes amb el circ instal·lat a Pollença, a Can Escarrinxo. Les entrades ja són a la banda. Escoltam Tià Jordà, director del Bové.
Serà una festa de molta alegria, però també d'una mica de tristesa, perquè serà la festa que despedirà de manera definitiva aquesta carpa que ens ha acompanyat durant aquests 20 anys i que té, segurament, aquesta carpa, si pogués xerrar, podria contar moltíssimes anècdotes, moltíssimes històries.
I aquest dilluns ha arrencat a Eivissa la 5a edició del Festival Territori, que durant tota la setmana oferirà una 20a de propostes d'art performatiu que reflexionen sobre el concepte de victòria. Dani Manau.
El Festival Territori d'enguany no mira cap a les victòries bèl·liques, esportives o empresarials, sinó que obre qüestions sobre les decisions personals i col·lectives en un context de massificació turística. En la primera jornada d'aquest dilluns, l'artista eivissenc Xico ha presentat Sons de l'estiu 25, una intervenció sonora que contrasta la natura i la tradició amb la indústria turística.
Només escoltar tot el que ens envolta parla moltíssim de l'ús massiu que s'està fent, pues, del territori, de sa illa. Hem de respectar el que se ens ha donat i crec que no s'està respectant molt.
Ahir, el mexicà Lucas Avendaño va oferir un taller sobre el cos humà i la mallorquina, Roser Amills, va presentar una performance en homenatge a la dramaturga letona Asia Lacis, silenciada per l'estalinisme. Avui, el territori es desplaça amb un doble programa a l'Auditori de Casserres, amb una jornada professional sobre l'estètica del triomf i la resistència a les arts vives i una acció de Bartolomé Ferrando, on la veu esdevé matèria i la paraula carn.